Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Clown, with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side.
Escoltem aquesta música, passa uns minuts dels 12 del migdia, és dijous, i vol dir que estem al Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat. Avui tenim tres convidats que realment són especials. I per què ho dic? Primer, perquè toquen uns instruments, què podríem dir? Anava a dir antics però moderns.
Correcte. Sí, senyor. Molt millor.
Antics però moderns. Però, ho sento, abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui, qui té por de la cultura? Benvinguts, germans de les arts escèniques. Sovint en aquesta vida m'he fet aquesta pregunta. Qui té por de la cultura? Ho dic perquè sovint també hi ha actituds i situacions que m'ho fan pensar. I ara probablement molt en els darrers mesos. Aquesta sensació s'aguditza denúncies, accions judicials, sentències en contra d'escriptors o escriptores, per un article d'opinió, per una lletra d'una cançó, pel contingut d'un espectacle teatral, d'una funció de titelles per adults. Què passa? Escoltant grups de pop, de rock o cançó dels anys 80 del segle passat, t'adones que avui no podrien fer el que es feia. Què passa? Estem en un procés de regressió envers el futur? Tornem a èpoques pretèrites només que ara a través del dret, utilitzant lleis que probablement es van quedar anclades en el passat i la suposada democratització postfranquista no les va afectar? Mira, no voldria ser pessimista, ni tampoc quedar-me a la superfície de les coses i no veure altres que han millorat. Només insistir que cal estar atents als signes dels temps i veure que hi ha alguns que tenen por de la cultura, perquè, com ja està repetit una i altra vegada, una de les funcions de la cultura, en aquest cas, en les arts escèniques, que és el que es tracta en aquest programa, és explicar la realitat, buscar solucions als problemes humans, fer de mirall, cercar la llibertat de pensament, la justícia social, la bellesa i la recerca de formes diferents d'expressió, i a la vegada mantenir les expressions de tota mena de formes humanes i artístiques. Mireu, vivim una època única. Tenim a l'abast simultàniament i amb elements tecnològics nous tota la cultura, en aquest cas la música, el teatre, la dansa, de tota la història de la humanitat. I al mateix dia podem escoltar una música composada fa 500 anys i veure una obra de teatre acabada d'escriure. I això, precisament això, ens fa més rics cultural i humanament, potser més lliures, i esperem més feliços. Amén. Thank you. presents a l'estudi estan escoltant la música d'Alonso Mudarra, aquesta fantasia interpretada per José María Moreno. I ja les hem de presentar, clar. Jordi Brau.
Hola, bon dia.
Actor.
Mm-hmm.
En aquest cas, jo diríem que intervindràs com a Rapsoda.
Sí.
T'agrada la paraula Rapsoda?
M'agrada, m'agrada.
Bé.
Que xula.
Doncs seguirem, no, perquè a vegades hi ha qui no li agrada i prefereixo.
No, 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 perfecte.
El Tor Jorgen, que estava molt somrient i molt content.
Bon dia.
Molt content perquè sent aquesta música, i tot i que ell toca la vihuela, però no demà,
tot la i això... La vihuela d'arc, clar.
La vihuela d'arc, tot i això, doncs, suposo que també toques, quan convé, la vihuela demà.
També. També, sí, sí.
I Alejandro Parino està contentíssim.
Hombre.
Està jutjant en aquest moment. Està amb la cara dient... Jo no ho faria exactament així. O no?
Crec que sí.
Doncs estic molt content que estigueu aquí en el programa perquè penso que parlarem d'un espectacle força inhabitual. I això, per mi, té molt d'interès. Jo la primera pregunta que faria, clar, plantegeu, el violista errante. Mm. Violista errante, però en fet són dos violistes.
Dale, tú, Alejandro. No. Tal cual.
Empezó hace muchos años la propuesta de un programa de un violista viajero, al cual se fueron sumando otros violistas y otros poetas de ocasión.
Pero, ¿cómo va a comenzar?
Comienza con una idea de un viaje imaginario sobre un vihuelista que recorre distintos países.
Estamos hablando de la época del Renacimiento.
Durante el Renacimiento, que la música tiene cosas en común en los distintos países. Y esto es algo que habitualmente no se hace, se toca con instrumentos de cada periodo y de cada país prácticamente. Entonces la audacia del programa pasa por hacer un recorrido con instrumentos propios del Renacimiento español, atravesando distintos países. Con Italia, que había mucha comunicación, prácticamente era lo mismo, a través de Nápoles, y luego un poco más audaz yendo hacia Francia y hacia Inglaterra.
La distante y lejana Inglaterra.
¿Y la vihuela d'arc?
La vihuela d'arc, y bueno, en aquest cas, la vihuela d'arc, la viola de gamba, fa tant de manera instrumental com també va fent la veu de diferents cançons que interpretem durant tot el programa, i en comptes de cantar, és l'instrument, la veu soprà, que va fent totes les melodies. Evidentment, amb la veu de Jordi Brau, que bueno, ja és majestuosa.
No. Els majestuosos són ells.
En Jordi Brau ha escollit, evidentment, els poemes que interpreta.
No. Alguns sí, altres no. Hem estat parlant, ha sigut una cosa entre els tres. Hi ha unes coses de Petrarca, hi ha de Luis Labé, hi ha de Shakespeare, i hem agafat ja algun clàssic del romancer espanyol i hem agafat petites pinzellades.
Jo he fet una mica una distribució viatgera.
Exacte.
Pensa Quevedo.
Correcte.
I va pujant, sí. Passa per França,
sí.
O passa per Itàlia,
sí.
I després acaba a Anglaterra.
Sí. No, en Quevedo va ser una llicència poètica, perquè Quevedo no és del mateix, no és del Renaixement. El que passa és que a mi em va fer molta gràcia fer-ho, de posar-lo.
Hi ha unes diferències
no sé, sí.
entre els dos. Quevedo i Shakespeare sí que estan més o menys
estarien
el mateix.
Estarien por ahí, sí.
Però jo el que em va sorprendre és la Louise Labé.
La Louise Labé?
Sí, perquè és un personatge especialíssim.
Sí. És un personatge molt especial. Jo no el coneixia, eh? A mi m'ho va aconsellar una professora de literatura, la Marilena de Chiara,
sí.
I va ser ella la que em va aconsellar, dic, mira textos aquí que estan molt bé, i realment va ser molt bona, una bona proposta, no? Amb la benentesa que els fem en francès castellà, italià castellà i anglès castellà.
Ah, fantàstic.
Sí, perquè es veia una miqueta com sonaven, no? Una mica dins de la... com si es van desplaçar en aquest viatge imaginari i arribessin a França i... Ah, estem sentint això en francès, que maca aquesta cançó. La faries el millor que podries en la llengua francesa i després la passarien en aquell moment al castellà, no? O podria ser l'italià, així. I fem, juguem una mica amb això, no?
La selecció de música...
Ells, grandes maestros.
Evidentment és vostra, sí. Alejandro i Tor, però també seguint aquest, que apuntava el Jordi, seguint aquest recorregut viatger.
Sí, claro.
Sí.
Sí, sí, sí. Siempre hay una correspondencia de música y palabras,
sí,
con respecto al país.
Perquè hi ha una cosa indiscutible i és la dificultat amb el repertori que hi ha.
Immensa.
La dificultat amb escollir determinades peces.
Sí. Totalment.
Sí, sí, sí. Siempre quedan, sí, un 99% de cosas afuera en cualquier elección de este tipo, ¿no?
Porque claro,
es tan vasto el repertorio que es imposible abarcarlo, claro.
I la selecció última, qui la va definir? Tots?
Entre tots.
Entre, bueno, musicalment, musical, ells, que són dos fenòmenos, són dos genis, eh? I els escolti,
no
els escolti, se'm cau la bava.
Però no passaven a tu i et feien escoltar i aleshores tu deies...
Home,
millor aquesta.
Que sí. No, el que passa és que hi ha textos que no estan pensats com per fer-ho amb aquest tipus de música. Una cosa és que agafis la lletra d'una cançó i aleshores la recitis, o potser un trosset cantis una petita melodia, no? Però hi ha altres que és, per exemple, la de Shakespeare, mm-hmm, el sonet, això no té... Ells han trobat la música més adient i aleshores hem casar-ho de manera que quedi
quadrat. A Shakespeare que quedi quadrat, Dowland?
Dowland,
sí.
Sí. Sí, 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 vull dir que...
No, és que quasi és matemàtic, no? No falla, sí, sí. No falla. Hi ha una dificultat per mi, des de fora ho dic, que és precisament això de la selecció. Sempre la selecció, i m'imagino que sempre, és difícil.
Mm-hmm.
O sigui, perquè tens que marginar coses que a vegades t'interessen,
sí,
molt.
Exacte.
I cal apartar-ho, és difícil. Però arribar a l'equilibri entre el que pretens dir i el que has escollit...
Eso es más difícil aún que escoger, ¿no?
¿Pero tú crees que ho heu aconseguit?
Esperemos que sí.
No, sí. Sí, sí, jo crec que està molt quadradet, que són 55, no sé si arriba a l'hora,
sí.
I crec que són pinzellades, està molt equilibrat. Jo crec que sí, francament.
Aquest comentari que has fet tu, Jordi, de fer en francès i en... i en castellà...
Sí, alguns, sí.
És interessantíssim també per veure aquest equilibri.
Home, que tinguis una mica la idea de com podria sonar, encara que no sé, evidentment no és una pronunciació perfecta, però que puguin tenir una idea de com sona en italià el poema i després en la traducció, no? Que s'interpreta igual, eh? És com si fessis versió original, versió doblada, clic, clic. Ara entra una, entra l'altra, i ells van tocant i tal, o sigui que...
Jo crec que la traducció és perfecta, la interpretació és perfecta.
No,
no, el programa es va pensar més o menys en quatre grans bloques i tenen tots, evidentment, una línia que va pujant depenent de l'estil. L'estil francès té un espírit, un ànim molt diferent de la música anglesa, a la música espanyola. Doncs cada bloc d'aquests quatre blocs, sí que, de fet, hem canviat dos o tres vegades la música. Per què? Perquè no ens encaixava. Dèiem, no ens agrada, o aquesta línia pot canviar, pot dir més canviant aquesta música o aquest poema. Doncs ha sigut una feina que realment l'hem fet entre els tres.
L'estreneu aquí?
Aquest programa, sí, l'estrenem aquí, a
l'Aula
Magna.
Ja havíeu fet,
ja havíem fet un parell de vegades aquest programa, però en un format una mica diferent,
sí,
però ho hem canviat, sí, sí, sí. Creiem que funcionarà millor. A més, no serà una mena de concert. És més o menys com si entressin a l'auditori i serà com una escena on, bueno, a la llar d'una casa... Bueno,
tu entres al saló, d'una casa...
Exacte, al saló d'una casa i
sí, sentirà la música. No?
Clar.
Sí,
sí,
sí, sí,
sí. No, que en definitiva era el que era.
Exactament.
Sí, sí, sí. Ah, clar, que puguis dir sexy, sí, clar.
És que quan es diu allò, diu música de cambra. Clar,
clar,
música
de cambra, d'habitació,
exacte. Perquè doncs, estava feta dintre d'una habitació i, per tant, sí, sí, en aquest cas, una habitació que no seria la
no
casa
la
meva. Seria un saló extraordinari, no? On hi havia, doncs, segons quin tipus de decoració. També, bueno, extraordinària, no sé, però en aquest moment suposo que no llogaria massa. La vostra carrera, parlo del Tor i l'Alejandro, Bueno, tu ets mexicà.
Jo soc mexicà, sí.
Alejandro.
Argentino.
Argentino. I per tant, vosaltres al final heu fet una carrera que va iniciar als vostres països i vau arribar aquí per quin camí? Tot.
Bueno, yo por el camino siempre de la música, de la viola da gamba, venía de Inglaterra, de viure 4 anys i mig, i volia entrar a estudiar amb Jordi Sabal, que ha sigut el meu professor durant alguns anys.
A l'escola superior aquí de Bahí.
Sí,
a Inglaterra.
Sí, sí, sí. I vaig entrar el 2001 a l'Escola Superior de Música, vaig fer tota la carrera. Després un màster també amb la universitat i l'ESMUC, i bueno, hem fet sempre programes. I col·laborant, evidentment, treballant amb Alejandro, que va viure aquí també fa molts anys, el 2003. Doncs és això, sempre en el camí de la música.
I Alejandro, vas venir d'Argentina seguint el mateix camí?
Algo parecido, yo llegué por aquel año del 2002, lo conocí a Thor en l'ESMUC, solo que yo después volví a mi país, viví hasta... Vivo, mejor dicho, porque todavía no estoy radicado acá.
Estás un poco a caballo entre...
Hace un par de años que empecé a volver un poquito. Y Thor también estuvo en Argentina haciendo algunos proyectos por allá hace unos años. Pero bueno, el origen sí, siempre fue la música, ¿no? El estudio de la música es lo que nos trajo acá.
Pero en el caso de Thor, que venía muy decidido porque Sabal, de alguna forma...
Lo había cogido, sí.
Sí. No fue tu caso.
No, bueno, mis condiciones cuando vine fueron distintas. Yo tenía una familia y luego...
Me habías oído hablar de mí y pensaste, mira, me voy a...
Sí. Fueron unos años, volví y bueno, aquí me tienen de nuevo soportándome.
Bueno, no entraremos en detalle de tu país respecto a la política. Porque,
mejor no.
No, mejor. No desafinemos. No desafinemos. Jordi,
sí.
Tu tens una llarga carrera, llarguíssima. Tens llicenciat pel Institut del Teatre.
Sí.
I a la vegada doncs, has fet cinema, has fet teatre. I et vaig veure fa poc. Bueno, poc, no, fa poc no. Fa alguns anys aquí al Teatre Auditori.
Sí, sí.
I tens una llarga carrera com a doblador. Però a vegades també en un àmbit diferent, que és el de la publicitat. O sigui que és un àmbit amplíssim on l'important, evidentment, és la veu.
Ja.
Però sobretot la interpretació, perquè a vegades es deixa en segon terme fet de la interpretació. Perquè tu, quan tu dobles amb algú...
Sí, sí, clar. Estàs
interpretant.
No, totalment, clar, si no quedaria molt planer, no? Sí, sí, sí.
Aquesta
és la partitura que ja està escrita. Aquesta és l'actor, no?
I en aquest cas concret, aquesta selecció, com t'hi trobes tu? Amb dos músics?
No, és fantàstic, és una experiència molt, molt maca. Amb el Thor hi havíem estat fent també, i amb el seu germà, Pavel Amílcar, que és un violinista extraordinari, vam estar fent un programa també sobre la mística, vam estar a Úbeda, bueno, hem fet algunes actuacions, no? I sempre, per mi, és molt bonic. A mi m'agrada molt la poesia en general i tenir l'oportunitat de treballar amb ells és extraordinària. Perquè tenen un grau de sensibilitat, a part de la seva qualitat musical, tenen un grau de sensibilitat, ens entenem molt bé, i aquesta barreja, com ho també en Gràcia, també estic fent un concert a Gràcia, també, dona un bon resultat, crec jo.
L'espectacle dura, comentaves abans,
una hora,
que sí. Podíem dir que estem entre dos terços de música i un terç de...
Sí, més o menys.
A més,
feu un tipus de diguéssim, d'espectacle didàctic, en el sentit d'anar explicant...
No tant d'explicació, però jo crec que és molt didàctic en el sentit de que tot ve lligat. O sigui, la poesia i la música en esa època venia tot lligat. Doncs la raó per la que fem amb poesia i no amb una cantant és perquè la música també es podia dir. La paraula no solament s'ha de poder cantar, doncs s'ha de dir. Doncs jo no crec que estigui separat la música de la poesia. Jo crec que està tot lligat i no és que hi hagi una part de poesia o una part de música. No, està tot lligat perquè fan un conjunt, tots. Sí.
Al comienzo hay una explicación que de alguna manera sirve para ambientar el espectáculo, tratando de que la gente comprenda cómo es la propuesta.
Sí.
Pero luego tratamos de no hablar, justamente para no romper ese un poco esa magia que creemos que se puede generar entre música y palabra, ¿no? Y sobrarían quizás las explicaciones, porque es algo bastante del hacer humano lo que hacemos, y creemos que con una ambientación sencilla, explicando técnicamente cómo es la situación que vamos a presentar, con eso pareciera como que
a veces sobra, ¿eh? A veces hay un exceso.
Es verdad, claro.
De explicación. No,
es lo que tratábamos.
Es curioso. Es curioso para que les dius, home, no t'allarguis massa, perquè...
Clar, se pierden.
I treus la força de l'acte, que és la, també, que és la,
no?,
música.
Clar, perquè si no, si ja està com està distribuït en quatre, com deia ell, no, diferents com països, podríem introduir cada país o parlar de que aquest és un sonet de Shakespeare, això és de Luis Lave, però crec que se'ns aniríem a una hora, més d'una hora.
I no cal. No sé si cal.
Eh?
No cal dir-ho, no, realment.
No ho sé.
Amb aquesta se petita narració...
Se pierde la continuidad de l'espectáculo.
Clar.
Sí.
Amb aquesta petita narració... És com si fos una narració de lo que farem, i està feta amb música, també. O sigui, és una mica de teatre de lo que farem. Bàsicament, una petita, un preludi de lo que serà tot l'espectacle. Mm. Però no és una explicació, diguéssim, pedagògica. Sí que té a veure, evidentment.
Expliqueu una mica als oients els vostres instruments, perquè hi ha una característica claríssima, i és que, clar, són uns instruments fets actualment,
sí,
basats amb els instruments de l'època corresponent.
Evidentment, sí.
Amb l'intent que siguin el màxim de propers amb els que eren, perquè no hi ha instruments antics realment.
Deixa'm dir una pinzellada que el Torno dirà, però el Torno és un luthier extraordinari a part de músic. Además, para que se pare, porque su valoración, su explicación ahora tiene mucho peso también.
Es que yo penso que gràcies als luthiers es va poder recuperar més o menys fa un segle tota aquesta música antiga que estava,
sí,
absolutament,
totalment d'acord,
abandonada i oblidada, no?
Seguim recuperant. De fet, jo en
aquest... Aquí diríem, Hanon Kur per una banda, el Savall per una altra, doncs, sí, una sèrie de gent que van tenir la capacitat de dir, això també existeix.
Mm-hmm. No, recuperar-lo.
Se ha revivido.
Sí, sí.
És un fet que està claríssim. Mm. Jo sempre em sorprenc amb això.
De fet, continuem amb Tor, aquesta...
perdona,
continuem amb aquesta recuperació. De fet, en aquest CD, que ha sigut l'introductori, una de les pistes és el projecte de màster que vaig fer a l'SMUC, i és una peça que es trobava en una biblioteca a Anglaterra que no sabia de qui era aquesta... de què era aquesta peça. Doncs a partir de la recerca, a partir de tot l'estudi, vam poder datar, evidentment ja, la data ja la tenia, però no tenia l'autor, que és una obra de Ferrabosco. O sigui, continuem a través dels tractats musicals, a través de les pintures, a través de museografia, de diferents maneres, arquitectura fins i tot, podem trobar com era l'època, la música, com se tocava, com eren els instruments, la construcció mateixa dels instruments, fins i tot el tipus de fusta que es feia servir. Doncs els instruments que interpretem, no el cas de la veu, que és molt viva, però els instruments que interpretem, tots són moderns, però amb criteris històrics.
Sí, sí.
Evidentment. De fet, nosaltres fem música antiga, evidentment, amb criteris històrics, però també des d'una visió contemporània. No fem música antiga amb tot el criteri, perquè no estem a l'època barroca, evidentment, no estem al Renaixement. Sí que tenim els instruments, però n'hi ha molts aspectes completament diferents, i tractem d'apropar-nos el més possible, el màxim possible, a aquesta música, amb aquests criteris.
Aquest aspecte s'ha discutit molt, l'aspecte aquest de dir, fem una música recuperada de fa 500 anys, però la interpretem de la forma moderna.
Clar.
Si algú pensa, no sé, es feia amb clavicordi, i el piano forte,
sí,
no té res a veure.
No té res a veure.
És un so absolutament diferent. Llavors jo penso, Alejandro, tu, per exemple, toques en aquest moment
la
guitarra, però de fet podries passar perfectament en Bach.
Bueno, sí, no tan, siempre hay que hacer un proceso de adaptación para cada instrumento, ¿no? En el caso de los instrumentos antiguos, creo que en definitiva esta discusión sobre la modernidad o la antigüedad es un debate de las tecnologías de cada época. Evidentemente la tecnología va cambiando, pero el espíritu humano sigue siendo el mismo. Entonces nosotros, por más que tengamos un instrumento que en realidad tampoco estamos 100% seguros de si es como eran,
si
¿no? En el caso
si
de los renacentistas,
si el sonido
todo,
es.
Si el sonido es, sí. No hay grabaciones, no podemos saber cómo tocaban, pero sí que nos acercamos a través de todo lo que hay a lo que se supone que es una interpretación bastante fidedigna. No sé hasta qué punto, pero realmente creo que las versiones que se pueden escuchar son muy auténticas, muy inspiradoras, y ya casi como que deja de importar un poco si remiten 100% a lo que se hacía en la época, ya que es una quimera, no lo podemos saber. Pero sí que hay una gran diferencia con los instrumentos modernos. Yo también toco la guitarra y la guitarra eléctrica, y claro, la vihuela de mano es otro mundo. Sí. Y no se puede pasar de uno tan fácil como pareciera. Necesita uno un tiempo, ¿no?
Yo antes hablaba de simultaneidad, pero claro, es que el mismo día que estés por la mañana tocando la vihuela de mano y luego por la tarde,
años.
Y haces un raf.
500 años.
De 500 años, sí, tranquilamente.
La Jordi, tu a la selecció deies que havies intentat fer això d'ubicar-ho per les dates, per tal.
Sí.
Però vas escollir algunes que després has retirat? O que vas escollir...
No les he retirat, perquè teníem, els llegia i pensava que aquest pot encaixar, els hi comentava, i dèiem, ah, doncs sí, aquest decidíem bastant rapidet, no... A la que posaves una mica en música deies aquest encaixa millor, no? Però no, anàvem bastant a preu fet, allò dir, m'agrada aquest, m'agradaria intentar fer aquest sonet de Shakespeare o aquest de Petrarca, no? Sí, la veritat és que no hi havia molta... No va haver-hi molts dubtes amb els textos, no?
Això és important perquè pot haver-hi aquesta diferència de percepció. No sé si en Tor està amb
sí,
això.
Sí, completament d'acord. Completament, sí, sí, sí.
Ha sí, ens va passar així. Igual.
Tot molt igual.
Con lo de la mística, sí, també, sí. No cambiamos demasiado. Algunos claro. Que decíamos, estem sí. por aquí, ah, vale, m'escolta.
A més, hi ha un grau d'entenement que, o sigui, ens entenem de tal manera que no cal dir, però has entrat per aquí. O sigui, hi ha una entesa de la música, tant del text, entre nosaltres tres, que no hi ha tan de dir, realment, a la manera de la interpretació. Sí, cadascú sap el seu paper perfectament.
Són molt fàcils, ells, perquè et donen molt bé les entrades, en saben molt,
I, bueno, aquest equilibri, tot sí. I que...
Pot ser perillós.
No, però t'ho vull dir, que aquest equilibri no és fàcil,
No és
fàcil. Hi ha una cosa que vosaltres ja ho sabeu, no cal que us expliqui, perquè tota la gent que està dintre del món de l'art en general, doncs els egos són molt grans, Els egos són... A vegades...
Aquí es tracta de passar-ho bé.
A vegades monstruosos, no? No, i això la qualitat interpretativa, la qualitat artística, si està molt, molt tocada per vegades per l'eco, costa. No ha sigut el cas. Pel que entenc,
no és el cas.
Havíeu fet un espectacle anterior sobre la mística.
Sí.
I aquest quan el vau fer?
Que vam fer l'any passat i l'anterior, no? L'anterior, no recordo.
L'anterior.
I sí. Estava plantejat una mica amb el mateix sentit.
Molt semblant.
Sí, amb el sentit que érem d'instruments i veus, sí. Era una altra cosa totalment
un
diferent.
Un altre programa completament diferent. Sí.
En aquest cas, tota la poesia devia ser Sant Juan de la Cruz o...
Sí, no, havíem agafat coses de Sant Juan de la Cruz, però havíem agafat coses molt diferents. Havíem agafat poetes, havíem agafat el Valente, el Benjamín, havíem agafat la Cimborska, coses diferents.
Mm-hmm.
Eren 10-11 poemes.
Sí, preciosos.
Sí, va ser molt xulo, la veritat. I en aquella ocasió ja vam fer-ho amb el Pavel Amílcar, que és un violinista barroc extraordinari, i no estaves Alejandro, si hagués estat, no. De fitxamos. De fitxamos sí o sí.
Directo.
Bueno, el Pavel ja l'he vist, i he vist que el tiet Google ajuda molt.
Sí, sí.
Ajuda molt, i el tiet Google hi havia en negoció amb el Pavel.
Sí, sí, ells són el grup que es diu Divina Misteria, que és un grup extraordinari de música, gràcies, barroc, ells dos, i em van dir per col·laborar amb ells, i molt bé. La veritat és que...
La pregunta una mica... Realment, podeu dedicar-vos a aquest tipus de música i professionalment viure?
Pretenem això.
No, però no, que ho pretenem, això està claríssim. La pregunta és, es pot?
Es pot. Evidentment, bueno, jo vaig barrejant una mica la meva professió amb la professió de luthier, però es tracta d'això, sí. Cada vegada és més complicat, i en aquest món, que, bueno, és impossible arribar a tot, però es tracta d'això, sí, sí, sí.
Jo dic perquè a vegades em quedo sorprès de veure segons quin tipus d'artista, que clar, penso, escull una cosa que difícilment, que és més difícil, no difícilment, que és sí. Més difícil que una altra per poder mantenir-se.
Sí.
Que, hi ha coses que és relativament fàcil, relativament. El tema de la cultura, ja ho acabo de dir abans, però és que si entrem en un altre apartat, que és l'econòmic, llavors ja,
sí.
Ja ens agafa tots els mals del món.
Sí.
Vull dir, clar, per això jo pregunto si aquest tipus d'espectacle té una resposta adequada.
Bueno, hauria de tenir. No sempre és així. No sempre és així. Perquè l'esforç que normalment posem tots no correspon a lo que hauria de ser. Però bueno, és part de la nostra feina, és part de l'amor que tenim a la nostra professió. Realment és som això, bàsicament. Doncs, a poc a poc.
Tu fas el luthier, o sigui, alternes el fet d'interpretació i luthier?
I luthier, sí.
Estàs aquí, a Sant Cugat?
A Barcelona.
Estàs a Barcelona?
Estic a Barcelona, sí.
Aquí a Sant Cugat hi ha una...
Bueno, havia viscut aquí a Sant Cugat molts anys, i sí, tinc una gran clientela de pianos, afino pianos, restauro, tot el que té a veure amb pianos i òrgans.
Alejandro. Tu m'has dit abans que també agafaves la guitarra elèctrica.
Sí.
Què vol dir? Que fas algun concert també de la...
No, estoy sobre todo más dedicado a esto, pero sí que lo hago. Me da mucho placer y me gusta toda la música, obviamente, como casi todos los músicos. Tengo una especialización sobre esto, pero sí que me va la guitarra eléctrica, un poco jazz.
¿Y cómo nació la especialización?
¿En música antigua?
Sí.
Bueno, es un campo que no está tan, digamos, cuando uno estudia guitarra clásica, a lo largo de todos los años de estudio en el conservatorio se acerca permanentemente al repertorio antiguo, barroco, renacentista. O sea, nosotros tenemos mucha música compuesta en esos periodos que forman parte de la formación de un músico. Y a mí siempre me gustaron un poco por encima de lo que eran otros lenguajes. Entonces, cuando ya acabé el conservatorio, me fui interesando más, fui viendo que los instrumentos en los que se tocaba esa música eran distintos a la guitarra moderna, y fui indagando por mi cuenta, hasta que después estudié en Italia, luego vine para acá, y bueno, uno va construyendo un camino en esa búsqueda que más le interesa, que es el repertorio, sobre todo renacentista y barroco, ¿no?
Hay una escuela catalana de guitarra.
Ah, claro.
Pujol, sí. Ginenglès, etcétera.
Llobet,
que en el seu moment van fer també un canvi extraordinari.
Extraordinari,
no?
Sí. Fernando Sor. El Ferran Sor.
Ferran Sor, sí, sí.
Quizás el músico más importante del clasicismo en la guitarra.
Y en cambio después lo que pasó es que de alguna forma esto quedó un poco... Hubo un moment, no? Hi va haver un moment que de pujada de molts instrumentistes que, sí. I després va haver com una espècie no sé si no desaparició, però va quedar una cosa una mica...
Sí, reducida.
I sembla, sí, sembla mentira, no? Jo em quedo parat moltíssim.
La viola de gamba va desaparèixer amb Haydn. Va ser l'últim que va composar una obra per a baritón, que és molt semblant a la viola de gamba, i va desaparèixer aquest instrument durant segles, fins que es va retomar un altre cop amb banda Landowska, tot el tema de la música antiga, i bueno, evidentment ja després Harnoncourt, Leonhard, tots que bueno, van retomar tots aquests instruments, però durant dos segles i mig estaven perduts completament.
I ara tenim aquesta circumstància que apuntava, no? O sigui, el fet de que tu, a través de totes les pantalles que tenim, que en tenim moltes, sí, moltes. De diferents,
sí,
tenim l'oportunitat de poder escoltar i veure, no només escoltar, sinó i veure al mateix moment, al mateix dia, una tradició de moltíssims anys, no?
Totalment.
No havia passat mai a la història, estic convençut. Mai. Una persona que fes i diries, i ara vull escoltar Bach.
No, no, clar, clar.
No, clar. És un fenomen
d'internet,
d'aquest món, claro, actual.
A més, a l'època, un músic es dedicava a un estil. No feia 4 o 5 estils diferents. Ara, en l'actualitat, un músic amb una formació professional fa 3 o 4 estils. Passa per el barroc, el renaixement, clàssic, contemporani, fa de tot. Però a l'època feien un sol estil.
No, i el propi,
a l'època feien la música
del moment. La seva època.
I la música contemporània.
I la música antiga eren els antics grecs o el que hi havia d'abans. Però no era...
Per molts casos no es coneixia.
No.
No.
Ni la practicaven.
Ni la practicaven.
Eren verdaderamente hombres modernos.
Sí, claro. Sí, no, i és veritat, és que això és curiós de pensar-ho perquè dona aquesta... Una cosa és la lectura que facis tu de la música anterior, que és el que comentaves tu, Alejandro, no? Fas una lectura i segurament no s'encaixarà exactament amb el que... Però aquesta lectura, en definitiva, surt d'aquell origen. Per tant, és aquella, tot i que no sigui potser exactament aquella.
Clar.
Aquesta... A mi em sorprèn sempre, quan hi penso, jo penso el mateix, no? L'art, en aquest cas la música, mai havia tingut aquestes possibilitats.
Nunca.
Que tu sigui al dematí i a la tarda et vagis i Led Zeppelin.
Sí, sí.
No,
realmente hay que adaptarse.
Es así.
Evidentemente la mente de hoy tiene una capacidad de adaptación mucho más grande quizás que la que se tenía antes. Porque, claro, tantos estilos distintos y tantas cosas que suceden bien diversas que hay que ir procesando a diario, ¿no?
Y te dice música, concierto de música clásica. Entonces claro, resulta que hay una composición de un señor que la ha hecho hace 3 meses. Y dices, no,
sí,
a ver, ¿no? Claro. No, pero, bueno, pero para entendernos,
claro.
Decimos música clásica. Hostia.
Escolta, música contemporània.
No, clar, és contemporània. Som, tio, no, he tingut aquí un compositor que ha fet una cosa i l'han posat. Va començar, entrava en Offenbach, continuava després amb la seva composició i acabava amb una sinfonia de Beethoven. I estava dintre del mateix paquet.
No?
És veritat, és que és així. Ara que estava pensant, has fet algun tipus de doblatge de músic?
De músic?
De músic. D'un personatge que fos...
Sí, vaig doblar Amadeus.
Amadeus,
sí, la vaig doblar. I de músics, no recordo qui més, però... Sí.
Bueno, Amadeus, ja tens... Sí.
Amb el Jan teníem ja amb servits amb Amadeus.
Que era precisament una obra que a partir d'una obra teatral, però
sí,
adaptada al cinema, però era una obra que desmitificava molt.
Sí, el que passa és que va tenir molt èxit i també molta gent li va obrir les portes de dir, jo ens que es deia Mozart i
que
la música i tot el tema, que després tot l'història de Salieri i tot això molt en Hollywood, no? Però sí, va tenir molt ressò, la veritat és que va obrir porta, suposo.
Sí, tant.
Sí.
Segur. Moltíssima gent que no, que no pensava en absolut en això, va veure que era una persona molt semblant amb ella mateixa. Aquest tema...
Però després, per exemple, que parles de música, no vaig doblar, però vaig veure Copying Beethoven.
Sí.
I clar, no havia caigut en la... Em diràs, que tonto, doncs sí. No havia caigut amb la qüestió de com que s'escrivien a mà les partitures.
Que,
clar, no caes.
Sí, sí, sí.
Però este hombre, con la producción que hizo Mozart o, quan, o Bach, sí, sí. Però quan escrivien... O sea, allò que jo penso és al·lucinant.
Llavors aquell escrivia... Hi ha un bunt que era el copista i aquell anava ràpidament allà.
Luego mires la producció, la quantitat d'obra que han hecho.
Sí, increïble. Que no
hoy en dia ja seria com difícil, doncs en aquella època.
Perquè se dedicaven a això.
Sí, sí.
Hi ha una altra qüestió...
Que componia una missa el fin de setmana i luego me la passa.
Però hi ha una altra qüestió que es dona molta freqüència, que diu... Comentari diu... És un compositor jove que ha fet, no sé, un concert per violí solista. Mm-hmm. Molt bé. I diu, i quina edat té? 38 anys. A veure...
No és jove.
No, clar. Dius, més un moment. Va, sí, és jove.
Sí, sí, sí.
Vale,
sí.
D'acord?
Sí, sí, sí.
Però en relació a l'època antiga, clar, era una altra
cosa. Que comentava,
clar, tenia... clar.
Clar, la producció sí. De segons quin compositor, als 20 i pocs,
sí.
Era molt gran.
Clar. Brutal.
Era brutal. També la llargada de vida era diferent.
Era brutal.
Clar. Claro.
Sí, sí, sí. I per què? No? Perquè, a més, amb dificultats, ho apuntaves tu, Jordi, no? Les dificultats mecàniques
i
d'impressió
i
tota la història.
Amb la llum, entenc que fem més pelmes, buscar un copista, unes sí. Que dius, carai, no? Quan te col·loques en l'època, dius, pobre gente.
Bueno, el diumenge a la tarda, a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori, Escola de Música Municipal, hi haurà un espectacle que penso que ningú dels que estan escoltant se'l poden perdre, perquè és realment especial, és realment un espectacle que no es dona amb freqüència, tot el contrari, i que, per tant, només el fet de la seva existència com a tal ja mereix anar a l'Aula Magna i veure-ho. Jo us agraeixo molt que hagi volgut.
Gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Ha sigut una conversa, penso, a partir d'un fet fortuït. Uns violinistes que diuen, ens anem a veure, a buscar la música que es fa a diferents llocs d'Europa.
Clar.
I de tant en tant, pam, i col·loquem un poema.
Sí, sí, un que diu, vinc de França, mira què he trobat. A veure com pot sonar això.
Doncs Jorgen, Alejandro Marino... Jordi Brau, moltes gràcies per haver vingut.
A tu.
I ja sabeu que aquesta casa és la vostra.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies. Thank you.
I anem a l'agenda del cap de setmana després d'escoltar aquests músics i aquest gran actor parlant d'una de les coses que primer es faran. Avui dijous tenim a les 9 al Mut del Casal de Torreblanca cançó d'autor i jazz amb Selma Bruna, veu, en Joan Roger a la guitarra i la Clara Enric al cello. Demà divendres a les 9 al Teatre Auditori Màgia Potàgia, que pot ser, doncs, evidentment, Juan Tamariz. Juan Tamariz, en aquest cas, que ha acompanyat de la prestigiosa maga colombiana Consuelo Lorgia. Que el mestre de la màgia, Juan Tamariz, oferirà els millors números de la seva carrera, però hi ha una càrrega d'humor i aquesta improvisació, que ell és un mestre en aquesta categoria d'espectacle. També tenim el dissabte, en aquest cas a les 20, o sigui a les 8, no a les 9, recordeu-se'n, al Teatre Auditori també, Lehman Trilogy, una obra de Stefano Massini que ha sigut adaptada i dirigida per el Sergio Pérez Mencheta amb una direcció musical del Lito Ruiz, que també actua amb un grup d'intèrprets molt llarga, David Bayonas, Pepe Lolente, Ignacio Rengel, Víctor Clavijo, Ferran González, Darío Paso, José Jimeno, Leo Rivera, Daniel Huarte, Aitor Bertrán i Óscar Martínez. Això és una producció del grup El Barco Pirata i va ser Premi Ercilla de Teatre de 2018, el millor espectacle teatral, i Premi Max del 2019, també el millor espai escènic. Lehman Trilogy narra la història de tres generacions de la família Lehman, de l'ascens de la caiguda, ja sabem què és el que va passar, però també sabem que després d'aquesta crònica brillant de la nostra època que ajuda a reflexionar sobre el fracàs del sistema, els que van fer fracassar el sistema es van quedar tan tranquils i encara continuen fent de la seva vida. Què hi farem? Això va així. No es perdeu aquesta obra, que és molt, molt interessant. Diumenge, a 2:15, a les 12:30, al Teatre Auditori, ve el Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina, que a més repeteix la funció a les 17:30 a 17:45 del mateix diumenge. O sigui, dues funcions, 12:30 i 17:30. Aquesta és una companyia que els xinesos diuen que ha inspirat a altres com el Cirque du Soleil i que presenta un muntatge màgic que escenifica 18 modalitats acrobàtiques diferents. No cal dir que efectivament els xinesos tenen una potència i una força brutal dintre d'aquest espectacle d'acrobàcies. A més, està molt ben vestit i per tant des del punt de vista escenogràfic segur que serà potentíssim. A les 7 del diumenge, a les 7 a l'Aula Magna, doncs precisament el que hem parlat fins ara, El violista errante, amb el Jordi Brau, recitatiu i poesia, amb el Thor Jorgen, Viuela d'Arc, i Alejandro Parino, Viuela demà. És un espectacle, com veieu, equilibrat, on es parla de música, però també hi ha molta i molta poesia integrada. Estem parlant d'una poesia i d'una música que ens mostrarà doncs, autors espanyols, autors francesos, italians i anglesos. I, per tant, en aquest sentit, hi haurà una varietat que serà molt interessant per tothom que hi vagi. El mateix diumenge, a les 9, com és costum, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, amb Sergi Sirvent Octopussy, Cats, que és un grup de 8 instrumentistes on podem trobar saxo, bateria, contrabaix, piano, clarinet, o sigui, un conjunt fantàstic de jazz. I acabem aquest programa d'avui amb una música del mateix grup que han vingut, Apoteosi Viola Bastarda, del grup Divina Mistèria. Un d'ells, del Divina Mistèria, és el Thor Jørgen i l'altre és el seu germà, en Pavel Amílcar, violí, i també amb orga. Us deixo fins la setmana vinent. Esperem tenir una bona visita, però no ho sé encara, no puc assegurar-ho. Adeu, fins dijous!